Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir, cap a la 1 del migdia, Beneïda La Palma va caure el palmó en forma de telefonia mòbil. Oh, que bé, no funciona el WhatsApp, cridàvem tots. No podem penjar fotos, deien els que fotografien sense cap pudor tota la seva vida. No puc connectar amb Facebook, confessaven els que remenen a la xarxa. Mark Zuckerberg va caure del seu pedestal durant gairebé 2 hores. WhatsApp, Instagram, Facebook, tot a fer punyetes. Van sortir els snobs realistes, que bé, no funciona el WhatsApp. I ens vam guardar el telèfon mòbil fins que al cap de 5 minuts vam tornar a treure-la per comprovar que no funcionava. No funcionava res. És veritat. És probable, és segur que vam xerrar més entre nosaltres, però vam patir perquè allò, aquell aparell, no ens funcionava. Allò que sempre va, que sempre mirem, que sempre comprovem, el diumenge de Rams no rutllava. Potser és que era la vigília del Dia Mundial sense mòbils, que és avui. I si no és d'ells, i si és de la nostra màquina, us va a vosaltres el 3G o el 4G o el wifi? Sí, deien els altres, funciona, però no puc enviar missatges, i el que és pitjor no em puc rebre. I la foto de la canalla amb el palmó, del Mediterrani amb sol, de la muntanya nevada, de la parella més guapa del món, tot això no es pot penjar. I si el problema és meu, doncs reiniciar. Tornem-hi, però seguia sense funcionar. Què et funciona, li pregunto des de casa a un company pels infal·libles a través dels infal·libles SMS. No, no va res, respon. Senyal inequívoc que ell també ho mira i també està angoixat. Però no es pot dir, s'ha de dir que visca, que hem pogut parlar, que la gent discutia de viva veu i no per les xarxes. D'acord, però cada 3 minuts un sector d'aquesta població mirava amb la màquina aviam si ja s'havia restablert la normalitat. Ja ho sé, tu no, amic oient que ens escoltes, perquè tu no ets dels nostres, tu no ets dels addictes, tu no et baixes aplicacions de franc pensant que són de franc quan regales totes les teves dades perquè facin bandonguilles d'informació amb elles. No, tu tampoc, perquè tens un mòbil del neardental i no saps ni com funciona. Però per una majoria, o per una immensa minoria, ahir vam viure una llarga estona estranya, rara. Estones hem de dir que bones, estones molt dolenta, depèn, feliços i infeliços. La vida no funcionava durant un parell d'hores com habitualment ens té acostumats. Durant 2 hores vam viure estranyament. I és quan, a través de l'aplicació del text del mòbil, he escrit aquest davantal. I ara que són les 5 de la tarda de diumenge, tanco el text, l'edito, el poso al WhatsApp i enviar. I ja està. I m'he despertat aquest dilluns sabent que avui és el Dia Mundial sense mòbil. Esclar, esclar. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 15 d'abril del 2019.
I durant el matí farà més sol, després a la tarda cel mig ennuvolat i a la nit arribaran alguns ruixats. Les temperatures no pujaran tant com ahir.
I pel que fa al trànsit, es nota i molt que avui ja no hi ha escoles i molta gent ja fa vacances de Setmana Santa perquè hi ha retencions que fins i tot són molt inferiors a les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Estona parlarem de Joc de Trons. Sense spoilers, us ho juro, perquè en sóc seguidor i no puc permetre, i molts de la redacció també, i no podem permetre que expliquin res que no es pugui explicar. Avui és el Dia Mundial sense mòbil, però també és el Dia Mundial sense spoilers. Us puc dir que el primer episodi, això sí, comença amb retrobaments entre personatges que han estat separats durant totes les temporades i també amb algunes trobades de personatges, diríem, de no secundaris, de personatges principals que es coneixen per primera vegada. Això és el que es pot dir, després en parlarem. Fins d'aquí, de moment, queda dit. Ara seguim. Les enquestes i Catalunya marquen el compàs de la campanya per a les eleccions espanyoles. Avui, segona part del sondeig de La Vanguardia, després que la primera entrega confirmés ahir que el PSOE pot obtenir una victòria còmoda i clara pel dia 28. Avui l'enquesta pregunta per la millor solució pel conflicte entre Catalunya i Espanya. I l'opció majoritària és una reforma constitucional, però sense concretar en quin sentit.
Diari de campanya. Dia 4.
De fet, el mateix Carles Castro, el periodista de La Vanguardia que signa la peça d'aquesta segona part de l'enquesta, admet que la sortida del laberint català continua sent molt poc clara, molt poc clara. I és que un 64% dels enquestats a tot Espanya i un 72% a Catalunya veurien bé la reforma de la Constitució. Ara bé, tal com admet el propi Carles Castro, és impensable concloure que tothom la vol en el mateix sentit i, per tant, aquesta reforma està oberta a múltiples interpretacions i lectures. Per això, sembla més clara la següent resposta. La meitat dels espanyols i gairebé el 70% dels catalans veurien bé una millora del finançament per Catalunya. És on sembla que hi ha més consens. Immediatament després hi ha l'opció de negociar un referèndum d'autodeterminació. A Catalunya el suport a la consulta és del 60%. 60%. Però atenció, perquè a tot l'Estat estarien a favor d'acordar aquest referèndum un 40%. És a dir, ens estem acostant a que la meitat per cent d'Espanya voldria que a Catalunya es votés un referèndum d'autodeterminació. Després de la reforma de la Constitució, de la millora del finançament i del referèndum, el sondeig de La Vanguardia també planteja una quarta opció, que és tornar al 155, a l'aplicació d'aquest article constitucional. En aquest cas, el resultat és molt ajustat entre els enquestats a Espanya. Un 44% a favor i un 45% en contra. A Catalunya, en canvi, només un 20% avalarien un altre cop aquesta resposta de l'Estat. Només un 20%. El 70% s'hi oposa frontalment. Pel que fa un possible indult pels líders independentistes, els espanyols tenen clar que no hi estan a favor. Només ho veurien amb bons ulls un de cada quatre. A banda de les qüestions relacionades al conflicte entre Catalunya i Espanya, La Vanguardia també pregunta per l'eutanàsia i l'avortament. Majoria aclaparadora. Un 83% a favor de legalitzar la mort assistida i també un suport significatiu, gairebé un 60% a favor de mantenir la legislació actual en la interrupció de l'embaràs. Només un 16% està a favor d'endurir-la a la línia proposada per Pablo Casado. De tot plegat, en parlarem amb la candidata del PSC per Barcelona al Congrés, Meritxell Batet, amb qui aquest matí a RAC1, d'aquí una hora, començarem la ronda d'entrevistes amb els candidats per Barcelona a aquestes eleccions espanyoles. Ara bé, recordeu que aquest cop hem canviat el format i per primera vegada en la història de RAC1, les entrevistes de campanya no les farà només aquest programa, sinó que serà la unió del món a RAC1, el versió RAC1, el 9C i el Via Lliure. Per tant, conjuntament amb el Toni Clapés, l'Agnès Marquès i el Xavi Bundó, conversarem amb els candidats del PSC, PP, Comuns, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i Ciutadans. I això no és tot. Les converses no les farem a l'estudi de RAC1, sinó que en un restaurant on esmorzarem amb el candidat o candidata, concretament el Che Coco, que és un restaurant que hi ha a la mateixa avinguda Diagonal de Barcelona. Avui, a partir de les 9, Meritxell Batet, estrenem aquest format, amb el nou format, amb la candidata del PSC. Aquí també li preguntarem pel que ha dit José Manuel Villegas en una entrevista al Mundo. El número 2 de Ciutadans garanteix que no pensen investir Pedro Sánchez. Creuen que està absolutament inhabilitat per tornar a dirigir Espanya, ja que és capaç de dialogar i acceptar les condicions amb els partits que han executat un cop d'estat, en referència a Junts per Catalunya, Quim Torra i l'1 d'octubre. Abans de fer president, diu Villegas, prefereix forçar la repetició de les eleccions que no pas tornar a pactar amb el PSOE. Villegas ho expressa sense embuts i afegeix que encara que sigui per un escó, si tenen l'opció de fer fora Sánchez de la Moncloa, ho faran. La mà dreta d'Albert Rivera afegeix que no vol el vot de qui cregui que s'ha de pactar amb Sánchez. Si és així, els demana que no votin Ciutadans, sinó que ho facin pel PSOE, per Podem o per Esquerra Republicana. Villegas també parla de Vox i de Pablo Casado. El secretari general de Ciutadans menysté la formació de l'ultradreta, defineix el partit liderat per Santiago Abascal com una escissió del PP que fa propostes friquis que no tenen recorregut. I de Casado, Villegas diu que és un jove vell, cansat, que arrossega els peus en campanya i que ha quedat ancorat al passat i clavat per José María Aznar. D'aquesta entrevista amb Villegas en parlarem amb Meritxell Batet, que ahir se les tenia amb Esquerra Republicana. Més tard l'escoltarem, però ja que parlem d'Esquerra, Oriol Junqueras ha concedit avui una entrevista a la Nació Digital i espera que el seu partit tingui la capacitat d'incidir a l'hora de pactar una investidura a Espanya. Per això, candidat i líder republicà diu que el més important és que els independentistes catalans guanyin per primera vegada unes eleccions espanyoles. Explica que no comparteix la política de bloqueig que defensa una part de l'independentisme i que no vol posar línies vermelles que puguin comportar un tripartit de dretes. A Catalunya, com dèiem, Esquerra i el PSC batallen per la primera posició i per això tots dos han apujat el to i busquen el cos a cos. Ahir mateix, en l'acte central dels republicans, Pere Aragonès i Marta Rovira eren així de clars.
Nosaltres som el millor antídot contra l'extrema dreta perquè som el seu màxim enemic, perquè ens demanen desenes i desenes d'anys de presó per l'Oriol Junqueras. Som els millors contra l'extrema dreta. La derrotarem i la sepultarem.
No voteu a un PSOE que ha servit per fer la crossa a l'extrema dreta. No us equivoqueu amb un PSOE que ha set la crossa del 155, que no us diguin que ara us vindran amb la solució política.
Des de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Gabriel Rufián també va demanar el vot dels socialistes catalanistes que estan decebuts amb l'aplicació del 155, informa Cristina Solías.
Rufián es va fer seva l'expressió de Joan Tardà que tanta polseguera aixecat en el si de l'independentisme eixamplar la base i va apel·lar als que voten el PSC amb el nas tapat per alinear-se amb la dreta.
Però ser més és simplement fer pur junquerisme, és interpel·lar a tothom. Per exemple, el socialisme catalanista que vota un partit que va tenir unes sigles glorioses, però que li fa tant de mal i tant de fàstic veure l'Iceta fent-se una selfie amb l'Albiol.
La secretària general Marta Rovira per videoconferència també va defensar que Esquerra és l'únic vot útil per frenar l'extrema dreta i va demanar explícitament que no es voti el PSOE.
Qui tampoc es va perdre l'acte central d'Esquerra Republicana és l'Elisenda Pineda, que n'ha fet aquesta conta crònica.
Diumenge de Rams, dia de la República i acte central d'Esquerra. Ni un vermut d'aquells que ja no dines té més assortit que aquesta proposta dominical. Al parc de la Ciutadella i pels vols de les 12 del migdia es barregen runners, parelles que es van a fotre el bistec i famílies que van a cantar allò del Osana e Sana e. Des del pati de la Universitat Pompeu Fabra rep les masses en Joan Tardà, envoltat per una rotllana de padrines avillades amb marxandatge indepe que se'l miren a mullets i s'hi fan selfies. Majoria de pantaló texà, calçat còmode, camises i americanes, tant ells com elles. De fons, els amplificadors bramen baixet per Catarres, Lluís Llach i Lacs en Busto. I així comencen dues hores de relleus parlamentaris protagonitzats per Maragall, Alemany, Torrent o Rufián. Pels vols de les dues del migdia, foto de família i 2.000 persones que recullen patracols marxant com quan baixem dels avions, amb celeritat, que el vermut a la Ciutadella no se'l salta ni un torero.
Des del PSC, Meritxell Batet també es contundent amb Esquerra Republicana i els diu que no són de fiar, Sergi Alemany.
Des del Maresme, a Pineda de Mar, Meritxell Batet criticava els republicans, dient-los que no fan política d'esquerres i que per això no li generen confiança.
Esquerra Republicana de Catalunya no és de fiar, porque en los momentos decisivos nunca ha estado a la altura y nunca ha demostrado que de verdad le importen las políticas de izquierdas. Siempre ha tenido otras prioridades.
La candidata del PSC al Congrés per Barcelona va posar com a exemple la precarització que pateix, diu, la sanitat a Catalunya, una conselleria gestionada per Esquerra Republicana.
Davant de la picabaralla entre el PSC i Esquerra, els comuns treuen el cap i disparen a banda i banda, els socialistes per plantejar-se pactar amb Ciutadans i els republicans per governar amb un partit vinculat a l'antiga Convergència.
No és ser republicà pujar les taxes universitàries, no és ser republicà no voler regular els preus de lloguer, no és ser republicà votar en el Parlament en contra de la pujada dels impostos de les grans fortunes, no sentiu vergonya de no haver revertit les retallades del Mas i governar amb aquells del 3%, cap lliçó de republicanisme.
Tot i això, Jaume Asens, el candidat dels Comuns, se suma a la proposta de Gabriel Rufián de fer un doble referèndum, Laia Colomer.
Aprofitant l'aniversari de la Segona República Espanyola, el candidat d'en Comú Podem va proposar una consulta sobre la independència de Catalunya i una altra sobre la monarquia espanyola. Per Jaume Asens, totes dues van agafades de la mà.
Que una Catalunya republicana necessita una Espanya republicana, que no hi haurà una Espanya republicana sense una Catalunya republicana. Són de realitats interrelacionades. És fals aquesta idea reaccionària que ens diuen de que Espanya és irreformable.
I mentre això no passi, Asens proposa una llei per lligar de mans i peus la monarquia per evitar discursos, diu, com el del 3 d'octubre.
A les últimes hores també se les han tingut Cayetana Álvarez de Toledo i Jaume Asens. La candidata del PP l'ha enviat al racó de pensar per haver plantejat que s'hauria de legalitzar el PP pels casos de corrupció.
El senyor Asens debería irse un ratito al rincón de pensar, de la profunda meditación sobre las tonterías que dice. O sea, decir una estupidez semejante no está a la altura de un candidato a unas elecciones generales en España.
I Jaume Asens, a través del Twitter, replicava amb l'argument de les clavegueres de l'Estat.
A los partidos que funcionan como organizaciones criminales y usan las cloacas para acabar con adversarios se les ilegaliza. Yo me voy al rincón de pensar una vez os hayamos mandado a vosotros a un rincón de la historia en el que no podáis seguir robando.
Per cert, recordeu aquell rum-rum d'Ada Colau a les últimes eleccions municipals?
El rum-rum en las calles. El rum-rum en las plazas.
Doncs una nova rumba s'ha colat ara a la campanya dels comuns. No Podem, com a candidatura, i és el guitarrista de Santa Coloma de Gramenet, José Luis Lozano. La va estrenar divendres en un acte en aquest municipi, però ahir la va tornar a tocar al míting que els comuns van fer al Carmel de Barcelona. Fins i tot va fer ballada Colau i Gerardo Pisarello. Jaume Asens ho va mirar des de segona fila amb un tímid moviment de malucs. Carles Puigdemont avisa que Junts per Catalunya només negociarà una possible investidura de Pedro Sánchez i el PSOE no nega el dret d'autodeterminació. Va a la línia del que defensaven els presos dissabte en una carta conjunta a La Vanguardia. El líder del partit ho va dir ahir des de Waterloo, on va rebre els candidats de Junts per Catalunya. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Dani Rovirosa.
Qui posa línies vermelles és l'Estat. Amb les porres de l'1 d'octubre va dir Carles Puigdemont. Per ell, el desbloqueig de la governabilitat a Madrid implica acabar amb la repressió i no va exigir la celebració del referèndum, però sí que respecti el dret d'autodeterminació.
Per poder respectar el dret a l'autodeterminació, cal que no es negui, òbviament, és que la condició indispensable per seure en una taula és que no et neguin a tu mateix. Si vols dialogar, el que demanem és el reconeixement. El reconeixement que som uns actors polítics legítims, democràtics, que defensem coses legítimes.
De la seva banda, la número 2 de la llista al Congrés, Laura Borràs, va definir el vot a Pedro Sánchez com el vot de la por davant el tripartit de dretes. Però aquest temor no pot ser una excusa, va dir, perquè el president espanyol també va recolzar el 155.
La resposta a Puigdemont ja arriba per part del president del govern d'Espanya. Pedro Sánchez insisteix que el PSOE està obert a dialogar amb tothom, però sempre dins la Constitució.
Espanya necessita un gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria. Necesita un gobierno que apueste por las conquistas sociales. Necesita y exige de un gobierno que hable con todos, como vamos a hablar nosotros, pero que lo sepan todos los grupos parlamentarios, dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Autonomía.
Un Pedro Sánchez que veu molt a prop guanyar les eleccions, tant que ha canviat d'estratègia. Ara més que demanar el vot per frenar la dreta, ja el demana per poder governar en solitari. Això després que l'enquesta de La Vanguardia ahir donés o pronostiqués que després del 28 d'abril podria governar sense haver de pactar amb l'independentisme. En tindria prou amb Podem i el PNB per sumar majoria absoluta. Mireia Garolera.
Pedro Sánchez opta per ensenyar la cara més triomfalista, aprofitant el míting ple d'entusiasme i dels més potents del que va de campanya ahir a les Palmes de Gran Canària per fer una crida al vot útil per assegurar-se seguir la Moncloa.
Lo que pido al conjunto de españoles y españolas es una gran victoria para una gran mayoría parlamentaria que traiga a España estabilidad. ¿Qué es lo que necesitamos? 4 años de estabilidad. Y lo tenemos muy cerca, tengo que deciros. España necesita un gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria.
Sánchez, que demana el vot prestat a tots aquells que mai l'han votat, intentant rascar suports de tota la resta de partits, fins i tot dels desencantats del PP.
El PP, en canvi, admet molta preocupació pel que marquen les enquestes, que el tripartit de dretes no sumaria majoria absoluta, per això carrega fort contra Pedro Sánchez. Cayetana Álvarez de Toledo diu que és un fals equidistant.
Es el gran hipócrita de la política española y un factor verdadero de perturbación. Porque claro, el señor Sánchez jamás elige entre sus aliados a las víctimas. Siempre elige entre sus aliados a los agresores.
Ahir Pablo Casado va ser a Galícia, un dels feus clars del PP. L'acompanyava el president gallec Alberto Núñez Feijó, que va advertir que avortar Ciutadans i Vox només beneficia Pedro Sánchez, informa Marc Martínez Amat.
Des de la direcció del PP admeten que a dia d'avui hi ha inquietud pels números, però confien que el PSOE s'ha estancat i ells van a l'alça. En públic, Feijó hi va treure ferro.
Hay gente que dice que va de primero. Deixémoslos. Hay gente que dice, no, no, oye, que va a ganar el PSOE. Vale, 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 bien, bien. Bueno, vamos a verlo, ¿no?
El president gallec, però, va redoblar la crida al vot útil per no afablir el PP.
Son como las franquicias de McDonald's. Los partidos nuevos nacieron en Madrid o nacieron en Barcelona y después fueron poniendo franquicias o resto de los pueblos y las ciudades de España. Nos, no. Los votos a Vox y a Ciudadanos es para que le salgan las cuentas a Pedro Sánchez.
Feijó diu que el PP va néixer als pobles i recorda que el va fundar el gallec Manuel Fraga Iribarne.
Mentrestant, Pablo Casado torna a treure a passejar el fantasma d'ETA per avisar que Pedro Sánchez pactarà amb l'esquerra Berchale. Ho va fer amb mal gust en el dinar d'ahir a Santiago de Compostela amb militants i simpatitzants del PP.
Aquí somos solo sentados más de 1000 personas. Pues la banda terrorista ETA ha matado a 800. ¿Os imagináis ahora que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de los criminales de ETA? Esos etarras, esos herederos de Batasuna, son los que ahora dicen que nunca habían mandado tanto en España, que desde que Sánchez tiene que llamarles...
I mentrestant, Albert Rivera també ha pujat el to contra l'independentisme català i basc. Des de Renteria, un dels feus de l'esquerra, Berchale, el candidat de Ciutadans va deixar caure ahir que el nacionalisme és un càncer per a Espanya i per a Europa.
Tenemos otro problema de Estado, que se llama nacionalismo, que no es solo terrorismo, que es esto, que es no poder ejercer la libertad, no poder opinar en tu pueblo, no poder celebrar un acto. Por eso en España hay que darle la batalla intelectual, política y social al nacionalismo, que es el cáncer de Europa y el cáncer de España.
Rivera va fer el míting enmig d'una sonora cassolada. De fet, l'Erxanxa va haver d'escortar els assistents en tot moment i fins i tot va haver de carregar. Informa Adrià Santasusagna.
Ciutadans havia omplert 3 busos que van entrar a Renteria escortats. El poble estava blindat pels agents antiavalots que protegien els membres del partit mentre es desplaçaven cap al lloc del míting, una plaça que estava plena de llaços grocs a les façanes i de veïns que asseguraven que Rivera havia anat a provocar. crits als que Rivera s'hi va tornar durant l'acte.
Frente a las cacerolas, ideas. Frente a los gritos, diálogo. Euskadi no es vuestro. Como Cataluña no es de Torra ni de Puigdemont.
El moment de més tensió va arribar a l'acabar. La policia va haver de carregar per poder deixar sortir la comitiva de Ciutadans, que va rebre insults, escopits i els va llançar ous i ampolles d'aigua.
Des de Ciutadans també són contundents amb Pedro Sánchez i tanca la porta a qualsevol pacte amb ell després de les eleccions. Com dèiem en aquesta entrevista al Mundo, el secretari general del partit garanteix que no pensen investir el líder socialista. Justament a tot això, Pablo Iglesias assegura que un govern de dretes amb el PP, Ciutadans i Vox posaria fi a l'Espanya democràtica. Jordi Bracons.
El líder de Podem va decidir entrar per primera vegada en el cos a cos amb Casado, Rivera i Abascal. Assegura que deixar el poder a les seves mans, o fins i tot a les de Sánchez, seria pràcticament condemnar a mort les aspiracions de progrés per Espanya. En comptes de garantir la fraternitat, diu Iglesias, el seu objectiu és la destrucció.
Patrioterismo de charanga y bandereta, trío de Colón, trifachito, los tres pianistas de José María Aznar. En el fondo ya sabemos lo que están defendiendo. Una sola lengua, una sola bandera, una sola identidad, recentralización.
De fet, Iglesias els va comparar amb les polítiques de Margaret Thatcher. Podem ahir va plegar 1.500 persones en el seu acte de commemoració de la Segona República Espanyola a Eibar.
I després de tres dies de campanya, escoltem també la conta crònica de Gemma Herrero.
Solo han pasado tres días y ya estoy deseando que acabe la campaña. ¿Sabes cuando estás en una boda y deseas que al amigo del novio se le trague la tierra? ¿O cuando estás viendo un reality y apartas la mirada y te encoges un poco en el sofá porque te da vergüenza ajena? Multiplica por 100.000 que serán a los que lleguen los mítines de este fin de semana y vámonos a Australia, patria querida, que es lo que nos queda más cerca. Vergüenza ajena, el concepto. Ese por Dios cállate y desaparece mientras ves a Albert Rivera en Rentería clamando contra el terrorismo de ETA cuando hace 9 años del último asesinato. Ese madre mía cuando escuchas a Casado en Galicia diciendo aquí hay más de 1.000 personas, pues la banda terrorista ha matado 800. ¿Os imagináis ver a estas dos carpas? ¿Os imagináis que casi todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de ETA? Esta falta de escrúpulos, esa utilización infame, ese todo por mi minuto en el telediario no ha hecho más que empezar. Necesitaré oxígeno y bolsas para vomitar.
I Josep Maria Ganyet analitza la campanya a través del Twitter.
Toca campanya. 2 mesos seguint el judici de veritat, el de Twitter, i ara que em sabia hashtags, trending topics i els noms de ses senyories, toca canviar la sala pel timeline de campanya. Encara el repte consumo placer, que diria el poeta. Ahir, diumenge de Rams i d'aniversari de la República, la campanya ho tenia complicat. Feliz República, Salut i República, 14 d'abril, van copar els trending topics del dia. I a la festa republicana s'hi va afegir per sorpresa Pablo Casado, que va trencar Twitter amb allò de que el rei l'hem votat entre tots. I si a Twitter diuen que el van votar entre tots, és que deu ser cert. Il·lustres tuitaires es queixaven de que ningú no els havia avisat del referèndum i que a la propera a veure si feien el favor. Però ni judici, ni campanya, ni república poden res quan el món s'acabe. I ahir es va acabar. Facebook, Instagram i WhatsApp van caure durant unes hores i tots vam córrer a Twitter a veure si era d'ells. I era d'ell, concretament de Mark Zuckerberg, que és l'amo de totes tres, i es va convertir així en tendència. Enèsima demostració de que si la fas molt grossa et converteixes en tendència global. I això ho saben bé polítics i ciutadans de Renteria, que també va ser trending topic.
Gràcies, Ganyet. Atenció, per cert, al que publica avui l'Espanyol. El Digital ha repassat els perfils de Twitter dels 5 principals candidats espanyols. Entre Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias i Abascal, el secretari general de Podem és el que té més seguidors, 2.200.000. La medalla de plata és per Albert Rivera, amb poc més d'un milió. Pedro Sánchez és el tercer, frega el milió, mentre que Casado i Abascal es queden molt lluny, amb només 200.000 seguidors. Més enllà de les quantitats, és interessant veure el perfil de persones que segueixen els candidats. Segons l'Espanyol, Pablo Iglesias es fixa sobretot en sindicats, col·lectius de lluites sociopolítiques i mitjans de comunicació minoritaris. De Rivera en destaquen bàsicament que segueix esportistes amb la marca Espanya. Sánchez té un perfil més institucional, de president espanyol, però també segueix paròdies o revistes satíriques com Mongòlia. Per la seva banda, Pablo Casado és l'únic dels 5 que segueix la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua i a Santi Abascal controla molts toreros a Twitter. I atenció al pactòmetre. Tots els candidats se segueixen entre ells, menys Abascal, que va per lliure. El president de Vox només segueix a Casado, que precisament és l'únic que li ha fet follow. Avui, per cert, primer debat en campanya electoral dels candidats al Congrés per Barcelona serà a les 10:05 de la nit a la 1 de Televisió Espanyola en desconnexió per Catalunya i també el canal 24 hores amb dues opcions d'àudio, català o doblat. El debat durarà 1 hora i mitja i el conduirà el Quim Barnola. Això avui. Demà hi haurà el debat amb els candidats espanyols. Com que Pedro Sánchez va rebutjar anar-hi, alguns partits també han decidit enviar-hi segones espares. Finalment hi seran la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la popular Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, representarà Ciutadans, Irene Montero, Podem. També hi seran, per part d'Esquerra, Gabriel Rufián i Aitor Esteban, del Partit Nacionalista Basc. Per cert, que falten encara 13 dies per les eleccions. Per cert, hi ha més vida més enllà de les eleccions. Per exemple, atenció al que signa avui la Carlota Guindal a La Vanguardia. Hi ha un inspector de la policia espanyola que va investigar Pablo Iglesias per treure drets bruts a Prudem, que és el mateix que va actuar en el cas Pujol per embrutar com fos la imatge de l'independentisme i també en el cas Luis Bárcenas. És el que assegura aquest matí La Vanguardia de fons de la policia. Atenció a l'inspector en cap, que es diu Bonifacio Díez Sevillano. Aquest senyor ha pogut fotre potes en l'aire tot. Bonifacio Díez Sevillano. Va ser policia de confiança de l'exdirector general de la policia espanyola, Eugenio Pino, a la pràctica un dels caps de la coneguda com a policia política. Segons el diari, l'objectiu era acreditar que Podem estava finançat pel narcotràfic amb el suport del govern de Nicolás Maduro, de Venezuela. Ni Pino ni Bonifacio no van aconseguir que cap jutge acceptés la investigació i tot plegat va quedar en paper mullat. El modus operandi per esquitxar el líder de Podem va ser el mateix que en l'operació Catalunya i també en el cas Bárcenas. Primer, van parlar amb persones de confiança d'Iglesias per després manipular l'UDEF i fer mans i mànigues per blanquejar aquesta informació, donar-la a la premsa i després judicialitzar-la. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En plena campanya electoral avui arrenca la desena setmana del judici pel procés. El calendari s'ha datat a la Setmana Santa, és a dir, no els presos, sinó els jutges. És molt bèstia. A mi em sembla això, passarà, però em sembla tan bèstia. El tribunal ha decidit respectar Dijous Sant, que és festiu a Madrid, i dilluns de Pasqua, festiu a Catalunya. Per tant, no hi haurà ni dijous ni dilluns judici al Suprem. Agafem totes les festes. La del Dijous Sant, que és una festa de Madrid, i la del dilluns, que és una festa catalana. Les agafem totes. És igual als presos que estiguin en preventiva. És igual. En fi, la compareixença avui més destacada és la del número 2 del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, que el famós Tácito, que arrencarà avui a les 10 del matí, d'aquí una hora i mitja amb el comptada. Des de Madrid informa Mar Poyato.
El judici no s'atura durant la campanya electoral ni tampoc es para del tot durant la Setmana Santa. El primer testimoni que passarà avui per la sala de vistes del Suprem serà l'ajudant del tinent coronel Baena, el secretari que va elaborar els informes policials que van servir de base per a la investigació de la causa oberta al jutjat 13 de Barcelona, per la qual tot just la setmana passada es van processar una trentena d'alts càrrecs de la Generalitat per l'organització del referèndum, acusats de malversació, prevaricació, falsedat documental i desobediència. Tot seguit ja continuarà la desfilada dels agents de la policia espanyola, concretament els que van intervenir durant les càrregues policials que hi va haver el dia 1 d'octubre, sobretot en centres de Barcelona i alguns dels quals van quedar ferits. El tribunal ha citat una seixantena per aquests tres dies, proposats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Un cop passada la Setmana Santa, ja hi haurà nova tongada de polítics, bona part dels quals hauran de comparèixer el dia de Sant Jordi.
Per cert, que hem rebut una carta de Raül Romeva des de la presó de Soto del Real. El candidat d'Esquerra Republicana al Senat agraeix l'onada de recomanacions de llibres sobre la història de l'esport que ha rebut a través del món a RAC1. Quan vam assistir a una de les sessions del judici al Tribunal Suprem, Romeva va demanar que preguntés als oients quins eren els millors llibres de la història de l'esport pel que els volia llegir. I la veritat és que vam rebre moltes recomanacions i directament molts llibres que hem enviat a qui correspon perquè els pugui fer arribar a la presó a Romeva. Avui a la carta que hem rebut des de Soto del Real, l'exconseller d'Exteriors agraeix molt el gest dels oients i explica que necessitava els llibres perquè està escrivint sobre ètica i esport, que és, diu, sens dubte, un dels millors vehicles per construir societats més ètiques, més justes, més inclusives i més solidàries. 28, demà al migdia es farà el funeral de Neus Català, que va morir dissabte a la tarda als 103 anys, era l'última supervivent catalana d'un camp d'extermini dels nazis. La cerimònia es farà al tanatori de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i després la família en farà un acte més íntim i privat. La capella ardent es va obrir ahir al mateix tanatori. En declaracions als mitjans, la seva filla, Margarita Català, recordava els últims moments de la seva mare.
Hemos cantado canciones revolucionarias. Me ponía el móvil en la oreja y cantaba conmigo. Y sobre todo podía hablar y decirle que la quería mucho. Y se ha ido muy tranquilita, se ha dormido, ha cerrado los ojos ella y ha sido consciente hasta el final, ha conocido a la gente hasta el final.
La consellera de Justícia, responsable d'Àrea de Memòria Històrica de la Generalitat, Esther Capella, destacava el compromís de Neus Català en la lluita contra el feixisme.
En els darrers actes públics que ella va fer, doncs, va ser anar a votar l'1 d'octubre. la Neus Català representa la voluntat de combatre el totalitarisme, la voluntat de combatre el feixisme, el nazisme, i per tant representa millor que ningú la lluita contra l'oblit.
L'Ajuntament dels Guiamés, que és on vivia Neus Català i on l'enterraran, va decretar ahir 3 dies de dol. Arribem a 8:45 del matí. Atenció al cas que vam saber ahir. Un nen de 4 anys va morir divendres després d'empassar-se un globus inflable mentre estava jugant a Olot. El menor va arribar a l'Hospital Comarcal de la Garrotxa amb les vies obstruïdes, respiratòries, i això el que va provocar la mort. El nen es va empassar un globus mentre estava acompanyat dels seus 3 germans. Van intentar retirar-li, ho van intentar els metges a través d'una tracotomia, però no va ser possible. Segons l'autòpsia, efectivament, la causa de la mort va ser l'ofegament. I el Vaticà ha ordenat que un tribunal eclesiàstic investigui 17 capellans catalans per haver ensenyat una doctrina sexual dubtosa. Formaven part d'una associació de fidels que es va crear fa 42 anys, Seminari del Poble de Déu, es diu, i segons El País, permetia el sexe sense considerar-lo pecat. Hauria arribat a tenir pràcticament un centenar de membres. L'arquebisbat de Barcelona va ordenar la dissolució ara fa 2 anys, assegurant que per raons estrictament teològiques. Segons informa en un comunicat la Conferència Episcopal Tarraconense, ho està investigant un tribunal eclesiàstic de Vic seguint instruccions del Vaticà. Com a mesura preventiva, el tribunal ha suspès de l'exercici aquest 17 investigats. I una universitat, concretament la de Georgetown, una de les més prestigioses dels Estats Units, vol fer les paus amb el seu passat esclavista. Per això, els estudiants d'aquesta universitat han votat a favor d'indemnitzar les famílies afectades per l'esclavitud. La proposta aprovada consisteix a pagar a partir de la tardor de l'any vinent una taxa de $27 per alumne i per semestre. Això suposaria que per primer cop s'instauri una compensació inèdita en una institució dels Estats Units per pagar aquesta indemnització. Tal com explica avui La Vanguardia, aquesta iniciativa és significativa si tenim en compte que la Universitat de Georgetown, que pertany a la Companyia de Jesús, es va salvar de la fallida econòmica a principis del segle XIX gràcies a la venda de gairebé 300 esclaus, homes, dones i nens, on van recaptar $115.000 de l'època, 3 milions, diríem, al canvi actual, que van garantir la viabilitat econòmica d'aquest centre universitari. Avui, 15 d'abril, és el Dia Mundial Sense Mòbil, com que explicàvem al davantal del món RQ. Per segon any consecutiu, la iniciativa Mobile Free Life, que té la seu a Manresa, proposa una jornada sense trucades, ni missatges, ni correus electrònics. Els promotors són del despatx Desconnexions, que assessora empreses per millorar la productivitat, i justament una de les fonts del conflicte és el mòbil. Informa des de Manresa, Marc Anturri.
La iniciativa busca la conscienciació col·lectiva sobre el temps que destinem al telèfon mòbil. Ho ha explicat a RAC1 Joan Amorós, el president de Mobile Free Life.
El canvi que ve és social, perquè el mòbil sempre ha vingut per quedar-se i el necessitem, i benvingut i beneït telèfon. Però, ostres, potser que en fem una mica de consciència de fins a quin punt ens passem o no ens passem.
Els promotors són conscients que passar 24 hores sense mòbil és impossible per a molta gent, però proposen prescindir del telèfon una hora al dia.
En principi a nosaltres ens sembla poc, però la gent no s'està ni una hora mirant la tele sense mirar el mòbil, o no se'n va a fer esport sense agafar el mòbil, o no se'n va a sopar amb la persona sense agafar el mòbil.
No hi ha una hora fixada per sumar-se al moviment, sinó que cada persona pot escollir en quin moment del dia desconnecta. L'objectiu, aparcar el mòbil 60 minuts per gaudir de l'hora mundial del que tu vulguis.
Tot això després de la caiguda mundial de Facebook, WhatsApp i Instagram. Ahir al migdia, com dèiem també el davantal, les tres xarxes socials van deixar de funcionar durant gairebé 2 hores. Els problemes van afectar a tot el món, sobretot al sud-est asiàtic i tota Europa, tal com van apuntar les pàgines web que es dediquen a monitoritzar la situació de WhatsApp. Els tres serveis són de la companyia de Zuckerberg i de moment no n'ha donat cap explicació. I els cotxes portaran un radar incorporat a partir de l'any 2022. Demà el Parlament Europeu ratificarà una normativa que obligarà tots els fabricants a instal·lar un limitador de velocitat als nous vehicles. Aquesta directiva inclou un paquet de 10 sistemes de seguretat, i entre els quals destaca aquest, un capaç de saber quin és el límit de quilòmetres per hora en cada tram i llavors adaptar-hi la velocitat del cotxe. Els conductors podran desconnectar aquesta funció i aleshores, cada vegada que engeguin el vehicle, es tornarà a activar. La nova norma també preveu mesures com, per exemple, un xiulet contra les distraccions, una caixa negra en cas d'accident o unes càmeres que vigilin quan el cotxe canvia de carril i avisin si no es posa l'intermitent. A Finlàndia, les eleccions han confirmat l'ascens de l'extrema dreta. Han guanyat els socialdemòcrates, però per la mínima, a només un escó de diferència per sobre del partit xenòfob, autèntics finlandesos. Això deixa un escenari absolutament incert, amb unes negociacions que ara per ara pinten molt complicades. Corresponsal de RAC1 a Helsinki, Núria Vila.
Els socialdemòcrates han tornat a guanyar Finlàndia després de 20 anys, però amb només un 17,7% dels vots i amb l'altra dreta trepitjant-li els talons. Els autèntics finlandesos, populistes, racistes i euroescèptics, han obtingut un 17,5% de suport, amb una diferència de només 7.000 vots vots respecte al primer. En tercera posició han quedat els conservadors Coalició Nacional amb un 17%. Aquesta diferència entre els tres primers partits de només 7 dècimes fa preveure unes complicades negociacions postelectorals. A l'altra cara de la moneda hi ha el partit de centre del fins ara primer ministre Juha Sipilä, el gran perdedor de les eleccions. Ha passat del 21% dels vots de fa 4 anys al 13,8%, perdent 18 escons. De fet, ha estat l'únic partit que ha perdut diputats respecte a l'anterior legislatura.
Avui sentirem molt a parlar d'una expressió que molts cops posa nerviós, perquè, és clar, quan caduquen els spoilers? Aquesta és una gran pregunta. És a dir, a partir de l'emissió, la gran pregunta en aquests moments de la humanitat avui, perdoneu, la generació, és quan caduquen els spoilers. Perquè avui serà el Dia Mundial sense spoilers. Perquè com aquesta matinada a les dues ha començat la temporada final de Joc de Trons. I ha començat, per cert, així. Després de gairebé 2 anys d'espera, aquesta matinada s'ha estrenat el primer dels 6 episodis que tindrà la 8a i última temporada de la sèrie. És veritat que són episodis més llargs. El primer comença, com dèiem, a l'iniciar aquests apunts amb retrobaments entre personatges que han estat separats durant totes les temporades i també trobades de personatges principals que es coneixen per primer cop. Als primers minuts, els dracs de Daenerys agafen el protagonisme sobrevolant Winterfell, que és el regne de la família Stark, totalment nevat per un hivern que ja ha arribat, tal com professa una de les frases cèlebres de la sèrie, Winter's Coming, i just abans de poder veure i escoltar el que ara sentíem de fons, el capítol ha començat amb crèdits nous, on per primera vegada apareix el tron de ferro que els personatges principals volen aconseguir. Molts seguidors de la sèrie, que va emetre el seu primer capítol el 17 d'abril de 2011, no han volgut esperar ni un minut i han marxat a dormir tard o s'han llevat ben d'hora per ser davant les pantalles a les 3 de la matinada. Tant és així que a Twitter, durant tota la matinada, gairebé totes les etiquetes del top 10 eren sobre Joc de Trons, amb noms com Daenerys, Cersei, Aegon Targaryen o Bran Stark. També amb frases com El principio del fin. Avui, tota la premsa internacional destaca aquest estrena. És la notícia d'obertura, per exemple, del USA Today, on llegim pocs esdeveniments de la cultura popular han estat tan esperats com la 8a i última temporada de Joc de Trons. L'expectativa era astronòmica i també la possibilitat de decebre les legions de fans que n'hi ha. Afegeix que el ritme del primer episodi ha estat massa ràpid en alguns moments i massa lent en d'altres, però estableix les bases de l'èxit. El New York Times titula Reunions i revelacions i opina que ha estat un inici tranquil, però que estableix unes bases satisfactòries pel que serà el tram final de la sèrie. El diari belga L'Issoir qualifica d'efectiu el primer episodi i afegeix entre retrobaments i velles disputes la trama és seductora, la calma abans de la tempesta. I el The Guardian britànic ha vist un inici emocionant amb reunions que s'han esperat durant anys i una nova llista de matances impactants. Qui tampoc ha col·locat els ulls per veure aquesta estrena és el crític de sèries i col·laborador del món RQ, Pep Prieto, sense spoilers.
Alguna cosa has fet molt bé en una sèrie quan qualsevol escena aconsegueix transmetre la sensació que ens hem de preparar per un festival imminent. La 8a i última temporada de Joc de Trons comença amb un episodi que no deixa de ser introductori, on bàsicament surten els personatges en un tauler per a la traca final, però al llarg dels seus 50 minuts et manté en tensió, perquè vas veient situacions i diàlegs que saps que et condueixen a la culminació d'un llarg viatge. I després de 8 anys ens tenen ben agafats. Hem arribat a un punt en què veure interactuar segons quins personatges d'aquesta sèrie ja ens posa la pell de gallina. El primer episodi de la temporada final té grans moments i agradarà molt als seguidors de la sèrie, però tampoc es limita a donar als fans el que n'esperen. No hem d'oblidar mai que Joc de Trons és una creació de George Martin, un home que ha vingut al món a fer-nos patir. Per més que ara ens sembli que les coses són d'una manera, el proper episodi ens poden semblar completament diferents. Ara ja només en falten 5 per tancar aquesta gran sèrie.
A les 11 en parlarem àmpliament d'aquesta estrena, sense spoilers, serà amb el Pep Prieto, però també amb el Toni de la Torre, amb el David Broc i amb el Víctor Amela, i també conversarem amb Aina Sabater, que va treballar com a supervisora de guió a Joc de Trons. Parlant encara de sèries, Netflix publicarà una revista per promocionar les seves sèries, tindrà més de 100 pàgines i serà gratuïta a partir del juny. La plataforma de continguts en streaming ho farà per donar a conèixer els seus projectes, just quan els acadèmics voten els seus favorits dels premis Emmy, que s'entreguen a finals de setembre. Segons explica Bloomberg, la revista es dirà White i inclourà entrevistes i reportatges sobre les sèries i la gent que treballa a Netflix. Per cert, ja que parlem de sèries, com ja se sabia, el jugador del Real Madrid, el capità Sergio Ramos, serà el protagonista d'una docusèrie que prepara Amazon Prime Video. Seran 8 capítols de mitja hora en què l'espectador podrà veure molts més detalls que més enllà de la seva activitat com a jugador del Madrid. També revelarà detalls de la seva vida social i personal. Doncs bé, avui el Confidencial Digital revela algun detall interessant. Un d'ells que es podrà veure és l'afició que el jugador té per les obres d'art. Pel que sembla, Ramos té la casa plena de peces de gran valor artístic. I entre les quals quals n'hi ha una que és una representació realista i actualitzada de la mítica pintura L'últim sopar de Leonardo da Vinci. Aquell en què Jesucrist està al mig d'una taula i els apòstols acompanyen a banda i banda. Doncs bé, tal com es veu el documental d'Amazon Prime, a la recreació que Sergio Ramos té a casa seva, el protagonista de la pintura és ell, ell mateix. Sergio Ramos apareix representat com si fos Jesucrist i està acompanyat per la seva parella, Pilar Rubio, que també està entre els apòstols. Però també hi ha un altre rostre conegut en la recreació. És el futbolista brasiler Marcelo, que també se'l pot veure entre els acompanyants del sopar. Ai, 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 ai. 10 minuts i les 9 en punt del matí comencen a sortir els drets bruts de l'estada durant 7 anys de Julian Assange a l'ambaixada de l'Equador a Londres. El president equatorià, Lenín Moreno, explica avui en una entrevista al The Guardian que la commovència del fundador de Wikileaks amb el personal de l'ambaixada va ser un malson i que va trencar de manera repetida les condicions d'asil quan va intentar convertir l'ambaixada com un centre d'espionatge per interferir en afers interns d'altres estats. Moreno també denuncia l'actitud reprobable i escandalosa de Julian Assange. Afirma que va maltractar els funcionaris i va tenir un comportament inadequat en matèria d'higiene. El president de l'Equador no entra en detalls, però sí que ho han fet els últims dies personal de l'ambaixada equatoriana a Londres. Diu que posava la música molt alta i en passejava en roba interior. Rafael Ramos, el periodista de La Vanguardia, des de Londres explicava dissabte en un memorable article que, segurament afectat per depressió i per l'ansietat, Julian Assange amb prou feines es dutxava, dormia de dia, estava despert durant la nit i havia arribat a pintar les parets de la seva habitació amb excrements. 19 minuts i les 9. Avui es posen a la venda les entrades pel Festival de Música de Cambrils. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura... I actuarà Álvaro Soler, però també Fangoria. Històries de amor.
L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent com ple d'alegria els carrers.
També seran Rosario, Rosalén o Diego El Cigala. El festival es farà entre el 25 de juliol i l'11 d'agost al Parc del Pinaret de Cambrils. Les entrades es posen a la venda a partir de les 10 del matí a la web del festival. I el transport amb Repsol, el Girona s'acosta massa perillosament al descens i té només 3 punts de marge quan queden 6 jornades per acabar la Lliga. Ahir va tornar a perdre a casa 0-1 contra el Villarreal. L'afició va mostrar el seu desacord amb Eusebi en un dels canvis i fins i tot va haver algun aficionat que va demanar la dimissió. Tot i la derrota, a dia d'avui, el càrrec d'Eusebi sembla que no corre perill. Ell mateix es veu capacitat per sortir-se'n.
Llevo trabajando mucho tiempo con este equipo, trabajando en una línea y una línea en la que sigo creyendo y sigo confiando. Y esta es mi idea para empezar mañana. Hemos estado siempre muy, muy juntos, hemos estado siempre todos apoyándonos y es lo que tenemos que seguir haciendo.
El Girona encadena 11 jornades consecutives sense guanyar com a local, no ho fa des del 27 d'octubre. En canvi, dels 7 equips que lluiten per no baixar, continua en primera posició, és la sort que té. És a dir, tot i això, imagineu-vos que bé ha estat fora de casa. Perquè és molt... Vaja, que portis 11 jornades sense guanyar com a local i no estiguis a la zona més baixa de totes, és un miracle. El Girona és 14 en 34 punts, per sota Villarreal 33, Llevant 33, Celta 32 i els tres equips que baixarien, Valladolid 31, Rayo 27 i Osca 25. Dissabte que ve el Girona juga al camp del Celta i pel dia de Sant Jordi visita el camp del Valladolid, dues sortides que segurament marcaran la temporada. Escoltem ara el comentari que signa el periodista i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
L'optimista diria, som 14ens, tenim 34 punts, 3 per sobre del descens, hi ha 3 equips sota nostre que també són fora del descens, Villarreal, Llevant i Celta, de fet hi ha 6 equips per sota nostre a la classificació i 2 d'ells equips cridats per ser molt més amunt, Celta i Villarreal. I veient els resultats a casa, a més, tenim la sort de jugar els dos següents partits fora de Montilivi. I el pessimista diria, són ja 4 derrotes consecutives a la Lliga, a casa els últims 4 partits derrota, el 27 d'octubre vam guanyar l'últim partit a Montilivi, si no marca Estuani aquí no marca ningú, a més Eusebio va canviar Roberts, que és el que ho estava fent millor, i a sobre ara Celta i Valladolid, ai el descens. I el realista no sap què pensar, però té clar que si el Girona no torna a guanyar Montilivi, mala peça al taler. Esperem que el sacristán afini per Setmana Santa.
Per cert, que encara que sembli mentida, avui juga el Madrid. Dilluns, els de Zidane tanquen la jornada al camp del Leganés a partir de les 9 de la nit. Són a 14 punts del Barça i a 5 de l'Atlètic de Madrid després de l'empat a 0 dels blaugrana al camp de l'Osca i de la victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Celta. Sobre el partit del Barça, escoltem el comentari que signa el periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del Monarracu, Edu Polo.
El fantasma de Roma va estar molt present al partit que el Barça va jugar dissabte a Osca. L'any passat, abans del fatídic i recordat partit de Roma, els blaugrana, amb la lliga gairebé decidida, com ara, van jugar davant el Leganés amb gairebé tots els titulars. Valverde va prendre la lliçó i a Osca només va posar Ter Stegen. El Barça no va guanyar, però ningú no li ha fet ni un retret, perquè no només Valverde ha pres la lliçó, també els jugadors, directius, seguidors i periodistes. No recordo un partit del Barça, amb la lliga encara no guanyada, encara que estigui sentenciada, que interessés tan poc com el de dissabte. Tot i això, la possibilitat de veure Riqui Puig, Hueguer o Todibo haig de confessar que li va donar un atractiu al partit, per sobre fins i tot del resultat. També parlaria de Boateng, però els nens avui no tenen col·le i potser estan sentint el programa. Millor callo. Dit això, a pensar en la Champions i en el partit de demà davant el Manchester. S'ha de guanyar els anglesos i també el fantasma de Roma, per tenir el Barça a semifinals i poder seguir somiant amb el triplet i esa copa linda i deseada. Paraula de Messi.
Per la seva banda, l'Espanyol ja està virtualment salvat i acabarà la jornada a 8 punts del sisè, la setena posició que molt probablement donarà també accés a Europa, la té ara 5 punts. Per cert que avui Alfonso Ucía, a la contra la Razón, acusa Ramon Mendoza d'haver guanyat unes eleccions a la presidència del Real Madrid fraudulentament. Ucía va ser el rival de Mendoza a les eleccions de l'any 91 i va perdre només per uns centenars de vots. Doncs bé, avui Ucía revela que Lorenzo Sanz Mancebo, aleshores directiu de Ramon Mendoza, va introduir a les urnes els vots de prop d'un miler de socis morts. Diu que ho va fer amb la col·laboració de la gestora del club i que la Junta Electoral n'estava al cas. Ucía també explica que durant la campanya un dels líders històrics dels Ultrasur, famós Ochaíta, va gravar-lo durant una conversa amb ell i que ho va fer perquè li havia encarregat el mateix Lorenzo Sanz. Per cert que en futbol internacional el PSG va caure golejat 5-1 al camp del Lille i no va poder ser matemàticament campió de Lliga i tampoc la Juventus va poder celebrar la Lliga Itàlia perquè el Nàpols va guanyar 3-1 al camp del Chievo Verona. A tot això, un dels noms del cap de setmana és el d'Àlex Rins. El pilot de Suzuki va aconseguir la seva primera victòria a MotoGP. Va superar Valentino Rossi en el frec a frec i també es va veure beneficiat per la caiguda de Marc Márquez, que liderava la cursa 12 voltes del final. El català s'ha mostrat molt emocionat per la victòria aquesta nit en declaracions amb el Roger Saperes, el Tu diràs de RAC1.
Inolvidable, la veritat que ha sigut un feeling increïble. Quan he creuat meta, m'he sentit molts sentiments dins del meu cos, ha sigut brutal. La veritat que guanyar aquí davant de Valentino, que és un pilot amb moltíssima experiència, no se m'oblidarà.
El podi d'ahir el va completar Jack Miller. Andrea Dovizioso va acabar quart i recupera el lideratge del Mundial. Té 3 punts més que Rossi, 5 més que Rins i 9 més que Marc Márquez, que és quart. L'altre gran protagonista de l'actualitat esportiva es diu Tiger Woods. El golfista va guanyar un dels Masters d'Augusta més ajustats i emocionants de la història, amb fins a 10 candidats a la victòria final, els últims 9 forats. Feia 11 anys que Tiger Woods no guanyava un gran slam i 14 que no es posava la jaqueta verda d'Augusta. Ahir Woods va celebrar la victòria amb els seus dos fills. Fa 22 anys, en la seva primera victòria a Augusta, la primera persona que es va abraçar va ser son pare. En declaracions a la BBC, Woods comparava el primer Masters d'Augusta amb aquest últim.
Recordo perfectament quan el meu pare era allà aquell any. Em quedo sense paraules quan recordo aquella abraçada amb el meu pare i ara poder abraçar el meu fill és especial. Tenia que els meus dos fills i que m'hagin vist guanyar un Masters és increïble. Encara no em crec que hagin tingut la sort de veure'm campió. Luckily I was able to win.
El triomf de Woods és la culminació d'una història de superació després que se'l considerés un addicte al sexe que el detingués per conduir sota els efectes de fàrmacs i deixar enrere un divorci. El pitjor van ser les 4 operacions d'esquena que el van obligar pràcticament a estar un any apartat de l'esport professional. 3 apunts més de bàsquet, a l'ACB victòria de la penya contra el Burgos a Badalona. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona ja és a semifinals del play-off després d'eliminar l'Araski per la via ràpida. El Cadí la Seu s'haurà de guanyar en el tercer i últim partit dimecres que ve a casa després de perdre Guipúscoa. I a l'NBA de matinada, victòria dels Bucks contra els Pistons en el primer partit de l'eliminatòria sense Pau Gasol, encara lesionat, i derrota dels Utah Jazz de Ricky Rubio a la pista dels Rockets. Parlant de bàsquet, aquesta nit a les 10, Esports 3, The Spirit of Tel Aviv.
Intentarà colar-se per la línia, fots la treu per Jofre, de corni de 3, triple!
És un moment històric del nostre bàsquet.
La penya es posa per davant, 30 segons!
Es tracta del reportatge dels periodistes de TV3, Víctor Labanyini i Joan Sánchez Pinyol, sobre els 25 anys de l'Eurolliga que va guanyar la penya l'any 1994 a Tel Aviv contra l'Olimpiakos. en un partit horrible, que va guanyar de 2 gràcies a un triple de Courtney Thompson a 20 segons del final del partit, que va ser absolutament kafkià, amb una falta personal en contra de la penya comesa per Mike Smith a 5 segons pel final, l'error de Zalko Paspal, el cronòmetre que no corria, un triple impossible dels grecs que no va entrar. En fi, avui a les 10 Esports 3 podreu revivir aquella final en un reportatge amb els testimonis dels seus protagonistes, l'entrenador Bertinegra, Zelko Bradovic, Rafael Jofresa, Tomàs Jofresa, Jordi Villacampa, el propi Courtney Thompson, entre d'altres. I per qui no el pugui veure, a les 10 TV3 el repetirà quan faltin 5 minuts per la mitjanit. Per tant, aquest Spirit of Tel Aviv, dirigit pel Víctor Lavagnini, avui, aquesta nit, a TV3.
A Repsol no ens posem etiquetes. Per això ara t'oferim també electricitat. Perquè som energia. Tota l'energia que necessites, sigui la que sigui i siguis on siguis. Informa't ara de la nostra nova oferta d'electricitat i gas natural al 900 11 88 66 o a la luzderepsol.com i beneficia't a més dels millors descomptes en carburant.
I el temps amb l'Heroi Merlin i amb la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Aviam. Una cara, un cap molt greu, però...
Sí, mi també.
És que ho hem d'explicar, ho hem d'explicar. Res a veure el que passarà aquests tres pròxims dies amb el que passarà a partir de dijous.
Exactament.
No?
Sí, sí. Mira, arriben pluges dijous a la tarda, ho faran per les comarques de Ponent i del Sud, i de moment, amb els mapes que tenim ara mateix, pinta que divendres plourà a tot el país, dissabte també ho farà a la costa, al prelitoral, comarques de Ponent i Pirineu, pluges més intenses, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i diumenge plourà també a pràcticament tot Catalunya. I després, dilluns, sí que aquest ruixats quedaran més restringits al Pirineu i a la resta ja no hi plourà. Ho anirem seguint tota la setmana, però de moment pinta un final de Setmana Santa més aviat mogut. I avui, demà i dimecres, sol, algunes pinzellades de núvols prims i aquesta nit alguns ruixats que arribaran cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida i durant la nit de manera més dispersa a la resta del país. Baixa una mica la temperatura, tot i això ambient sol al migdia, temperatures al voltant dels 20 graus.
Entres a casa teva i sents una gran alegria. Això és la primavera. I les ofertes de l'Heroi Merlin. Vine abans del 22 d'abril i desperta la primavera a casa teva amb grans descomptes. I a Lliçà d'Amunt fins a les 10 de la nit, inclosos els diumenges. L'Heroi Merlin. Dóna vida a les teves idees.
I el trànsit amb Nora Auto des del RAC, comptant cotxes com cada matí. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs es manté encara la tranquil·litat i la normalitat a les carreteres. Només s'observen retencions ara mateix a la C58 a Sant Quirze en sentit sud. També a la 2 alguna una mica d'ansietat des de l'enllaç amb la B23 fins a Cornellà en direcció Barcelona. I només retencions pel que fa a les rondes a la Ronda Litoral, a la Vila Olímpica, sentit Llobregat, i entre la zona franca i el port en el sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Fes la compra, el muntatge i l'alineació dels teus pneumàtics de llanta 16 o superior a Norauto i emporta't fins a 25 euros de descompte. I si són Michelin, a més, fins a 60 euros en xecs carburant.
Condicions a Norauto.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un anunci relacionat amb RAC1. No sortim d'una, que ja ens fotem una altra. Ara, d'aquí una estona, farem la primera de les entrevistes electorals, de seguida. Demà hi ha un apassionant Barça-Manchester United, tornada dels quarts de final de la Champions. Després vindran les festes de Setmana Santa, jornada de futbol, i l'endemà de la Mona, recordem, és el dimarts 23.
Aquest Sant Jordi, feu un espai a l'agenda perquè RAC1, Banc Sabadell i la xarxa de concessionaris Hyundai de Catalunya us conviden a viure la festa entre llibres, roses i la programació de RAC1 en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Dimarts que ve, dimarts 23, dimarts de la setmana que ve, Sant Jordi. Però com que arriba just després de la Setmana Santa, no volien que us passés per alt, que tornarem a ser al Palau Robert de Barcelona. La programació de RAC1 es farà des de bon matí i fins al vespre, des dels jardins d'aquest palau, al centre de la ciutat de Barcelona, vaig a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal. A partir de les 8, els programes de RAC1 es faran des d'allà, de cara al públic i amb la coneguda llegenda de El primer que arriba, el primer que seu. I serem els del món a RAC1, La competència, La segona hora, El tot és possible, El versió RAC1 i l'Islàndia. I amb ells, tots els seus equips, així com els seus convidats, que en seran molts. Al món a RAC1, per exemple, tindrem diversos escriptors, actuacions musicals, que ja us anirem explicant a poc a poc. Dimarts 23 d'abril, dimarts 23, tot el dia, des del Palau Robert, dia de Sant Jordi, dia 23 dimarts, llibres, roses i ràdio. Us hi esperem.
RAC1. Tots som u. El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Escolta, parlar, fer. Tres paraules que a CaixaBank defineixen el nostre compromís amb tu. Escoltem per entendre't. Parlem on vulguis i quan vulguis, però sobretot, junts fem que avancin els teus projectes i els de la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
6 minuts i clavem les 9 en punt del matí. D'aquí a uns moments, amb el Toni Clapés, amb l'Agnès Marquès i amb el Xavi Bundó, esmorzem amb Meritxell Batet. Serà la primera de les entrevistes als candidats a la circumscripció de Barcelona dels partits polítics en representació al Congrés. El PSC, Meritxell Batet, d'aquí uns moments, al món a RAC1.
Si se t'ha espatllat el ventilador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ha passat de moda aquell vestit, dona-li un altre aire i fes-lo nou de nou. Si t'has canviat de pis i no hi cap al sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ordinari.
Sí.
Extraordinari.
Sí.
Efectivament, extraordinari ens agrada més. 27 d'abril, nou sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros de premi. Loteria de Catalunya.
Com? No en tens ni flowers? A la primavera, deixa-ho en mans de Flower, la marca líder en productes pel jardí i l'hort urbà. Terres, adobs, productes curatius, línia ecològica, vitamines... Tots els productes perquè tinguis unes plantes espectaculars. Tu gaudeix de la primavera, que Flower ja cuida les teves plantes. Productosflower.com.
Maria, em sembla que surto a fer una volta. En pijama, perquè em ve de gust. El que fa per tu és un Dacia Duster. Vine a descobrir a la xarxa Renault des de 10.420 euros i ara disponible en GLP, l'alternativa Eco. Oferta RSI Bank, condicions a Dacia Ponés.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Hola, sóc Gerard Quintana i aquesta és la meva primera novel·la.
Entre el cel i la terra, una novel·la de Gerard Quintana que deixa sense alè. Entre el cel i la terra, un debut literari extraordinari.
Jo, per fer la meva declaració de la renda, ho tinc molt clar. Confio en la meva gestoria. Guanyo en avantatges i evito errors.
Per experiència, per professionalitat i perquè en som especialistes, la declaració de la renda millora la teva gestoria. Qüestió de confiança. Gestories col·legiades. Podem fer molt per tu.
Troba la teva gestoria a gestors.cat.
En Jordi, més conegut com a Sant Jordi, és una persona valenta, passional i amant dels cavalls. I aquesta és la seva solució de mobilitat. El nou BMW Sèrie 3 amb manteniment inclòs per menys del que espera. Descobreix la teva solució de mobilitat a la xarxa de concessionaris BMW de Catalunya.
Fa 20 anys, el Liceu va tornar a bategar. Celebrem-ho amb una temporada de somni. Turandot, Aida, Carmen, el Barber de Sevilla, la Clemenza di Tito, Lohengrin, Doña Francisquita. Abona't a partir de l'1 d'abril a liceu.cat i descobreix la força de l'òpera.
Què s'amaga darrere de Don Simón? 40.000 agricultors, taronges de la nostra terra, recollides i espremudes a la nostra planta en menys de 24 hores. Una empresa familiar amb una gran ambició mediambiental. Zero residus, zero consum d'aigua i zero emissions contaminants. Don Simón, es cuida de tu i del planeta.
I quan Sant Jordi va matar el drac, va començar la festa. Torna el Sant Jordi musical d'Estrella Damm. Amb Oques Grasses, Lacs amb Busto, Pafla i molts més toquen en directe. I els Catarres, Búhos i Guitar Cabant, entre d'altres, signant discos. També hi haurà food trucks i moltes més sorpreses. El 23 d'abril, des de 11:45 del matí, a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Per Sant Jordi, viu la festa.
Marta, prepara les maletes que aquest dissabte et convido a sopar. Xile.
Com? Santiago de Xile més a prop que mai amb Level, l'aerolínia low cost amb dos vols directes setmanals des de Barcelona. Què esperes? Reserva ja a flylevel.com. Level, marca DAG operada per Iberia, subjecta als termes i condicions de la companyia.
Canviar la forma de conduir llançant un cotxe 100% elèctric equipat amb l'última tecnologia pot semblar difícil, però allò difícil és que no aprofitis les ajudes de Nissan i del govern per aconseguir el teu Nissan Leaf, l'elèctric més venut del món. Tenir un Nissan Leaf 100% elèctric mai havia estat tan fàcil. Informa't al teu concessionari. Nissan Innovation at Excites.
Bona tarda, em dic Anna, del Departament Comercial
de... Hola, Anna, estem cuinant el menú especial de l'Abril de la Sirena. És per 4 i som 3. T'hi apuntes?
Bé.
Molt bé, sí. Llom de bacallà al punt de sal, sofregit casolà i s'enfaina. 3 euros per persona. I si et fas sòcia de la Sirena Club, et regalen 20 euros.
A Abacus apropem la lectura, la cultura i l'educació a totes les famílies, amb activitats i tallers gratuïts, presentacions, signatures i la donació del material necessari pels projectes educatius de tot un any del Casal dels Infants. Viu un Sant Jordi amb valors amb Abacus Cooperativa. Consulta tot el que fem per Sant Jordi a abacus.coop.
RAC 1. Tots som 1.